Emprèn Internet amb Alexandre González.
Estem envoltats de publicitat. Les grans marques ens bombardegen amb anuncis a tota hora. Internet, els banners ens assalten sense parar, però no només les grans marques usen la publicitat, per petita que sigui. Qualsevol marca s'ha de donar a conèixer si vol ser coneguda. Podríem dir que, com deia el filòsof, m'anuncio, aleshores existeixo. Alexandre González, president de la Cambra d'Empresaris i Emprenedors, què tal?
Molt bona tarda, com estàs, Chantal?
Què tal? Molt bé. A veure, tu veus molts emprenedors. Recordem què fa la Cambra, que s'hi pot apuntar i quin servei ofereix. Recordem a molts emprenedors que venen, eh?
Bueno, nosaltres el que fem, sí, venen molts i cada vegada més, des que estem a la ràdio encara vegada més, tu. I el que està molt clar és que jo el que valoro personalment és la persona que ve t'explica el projecte i s'emociona, i m'emociono jo, ens emocionem els dos, inclús et diria traiem la llagrimeta, perquè això sempre és interessant. Ven a gent que diu, escolta'm, això no t'ho creus ni tu, aleshores això no ho volem.
Per tant, la clau és la idea, el tipus de negoci, l'actitud és el que compta més, no?, a l'hora de valorar segons el teu olfacte que funcionarà.
Totalment l'actitud. L'actitud és una actitud positiva, motivadora, engrescada. Escolta, això arriba segur a bon port.
I avui a qui ens presentes? Perquè sí que és una gran emprenedora, dona que havia estat en una multinacional i que ara ha decidit anar a treballar pel seu compte.
Bé, jo haig de dir, abans de presentar-te a l'emprenedora d'avui, que ens vam reunir no fa massa i complia tots aquests requisits que t'he dit abans. Escolta, motivadora, engrescadora, té coses a dir. La veritat és que va ser un fletxazo. Tu mira, avui et presento la Marta Arroyo, una publicista que fa 6 anys va decidir fer un gir radical a la seva vida.
Molt bé, què tal? Benvinguda, com estàs?
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé, què diries que és Mosaic en la teva empresa de publicitat, per explicar-ho als oients? Què és el que fa la teva empresa?
Mosaic en Comunicació és una consulta consultoria de publicitat especialitzada en petites empreses, en petites marques, en emprenedors. Per què petits? Linco amb la frase que has dit tu al principi, no? Existeixo, aleshores m'haig de publicitar o m'haig de comunicar. És igual que siguis gran o que siguis petit, t'has de comunicar, tothom s'ha de comunicar. A més, per mi, les petites empreses i els emprenedors encara s'han de comunicar més que els grans, perquè tenim menys recursos, amb la qual cosa és molt més important tenir molt clara quina és la nostra imatge, quina és la nostra comunicació, quin és el nostre posicionament, perquè jo i no el meu competidor, perquè Mosaicing i no una altra consultoria, agència de publicitat. Aleshores, és molt més important que ens comuniquem els petits que els grans.
Jo, Marta, hi ha una pregunta que i a més em sorprèn, perquè no és habitual això, eh?
Digui.
Passar de la zona de confort, tu estaves en una gran multinacional a muntar la teva pròpia empresa, això vol dir sortir de la zona de confort i entrar en marejadilla. Per què ens expliques una mica això? Què has notat amb aquest canvi?
Zona de confort depèn de com ho vegis, perquè què vol dir zona de confort?
Bueno, per almenys el sou assegurat.
Ja, però això depèn, perquè sí, és veritat, el sou és una part molt important per la qual treballem, però des de que jo sóc emprenedora, que com bé deia ja fa 6 anys, vaig deixar la multinacional al 2011, estem a 2017, 6 anys que vaig començar Mosaicing. Jo diria que l'únic que he perdut és amb sou, és veritat, perquè jo tenia molt bon sou, vaig estar 17 anys treballant en multinacional, amb un càrrec ja important, em guanyava molt bé la vida, i sí que evidentment no tinc aquest sou que tenia, ni el tornaré a tenir, però he guanyat tant amb satisfacció, tant amb qualitat de vida, que és que això no té preu, i això és el que jo els dic als petits, als emprenedors, perquè jo la meva missió de Mosaic en Comunicació és fer publicitat, però com que fa 6 anys que sóc emprenedora i em rodejo o m'envolto, doncs xerrades, conferències, tallers, etc, m'interessa molt, per cert, tot el que m'ha explicat l'Alexandra de la Cambra, que hi entrarem ben segur. També em rodejo amb emprenedors. Aleshores, clar, què els hi dic? Doncs que per emprendre necessites passió i que realment el retorn, si el que no vols sobretot al principi és un gran retorn econòmic, perquè això és veritat, el primer any, el segon, el tercer, és difícil, i a més, treballant en aquest país és molt difícil fer-te milionari. Aleshores, realment et guanyaràs bé la vida, sí, però tindràs una satisfacció molt important que no són només els diners, que és la satisfacció.
I què diries, Marta? Perquè tu ets emprenedora, també ets mare de 3 fills, a vegades, conciliar el món laboral, les dones ho tenim més difícil. Ets emprenedora, què diries? 3 coses bones de ser emprenedora i 3 coses que no tant. Que diries, això s'hauria de millorar per emprendre en aquest país. Què t'està destacaries? Les tres positives i les tres negatives.
Les tres coses bones és que, amb tot el respecte, fas el que, entre cometes, et dona la gana. Amb tot el respecte, vull dir, perquè tens moltes obligacions, però sí que decideixes tu, que això en el meu cas és important, perquè amb la multinacional no decidia jo, decidien els meus caps i tot el tipus de client i el tipus de metodologia, amb la qual decideixo jo. Una altra cosa que no canvio per res i per mi la valoro molt és la conciliació. Com deia la Chantal, tinc tres fills. Més d'un dia, doncs, a les 8 tinc tres fills, la petita té 8 anys. La petita està encara en edat de mocs, de febretes, de coses d'aquestes. Doncs algun dia a les 8 del matí et lleves, tens tota la logística per anar a col·le i la nena se't posa 38 de febre. Què fas? Doncs tinc la gran sort que em puc quedar a casa amb ella i puc treballar des de casa. Això per mi no té preu, ni t'ho guanya cap sou, ni res. I la tercera cosa és que pots fer, a banda de treballar amb el que jo treballo, que és en publicitat, bueno, pots fer altres coses, pots conèixer molta gent que des de la multinacional, com que tens un horari i tens unes obligacions, és impossible anar a xerrades, és impossible probablement venir a la ràdio, com ara, amb hores, entre cometes, d'oficina, perquè has de demanar permís, tota la part aquesta més de conciliació familiar, però també de vivències personals, et pots enriquir molt més. Coses negatives, a vegades la falta de recursos, la pressió, perquè estàs tu sol i t'ho has de fer tu tot sol, i a la cua, i sense que sigui una cosa molt important, però també, clar, la seguretat de no tenir una nòmina cada mes. Sí que vas facturant i vas guanyant la vida, com pots, uns mesos més i uns mesos menys, però clar, tu no tens la nòmina assegurada a final de mes, te l'has de currar molt, tu, la nòmina.
Per tant, Marta, de tot això que estàs dient, entenc que el emprenedor no sempre busca el negoci que doni la facturació més gran, ni tenir milers de clients. També és tirar endavant la idea que vols. De fet, és una mica el sentiment que tu estàs donant, no? Estàs d'acord amb això?
Sí, totalment. Jo quan vaig marxar de la multinacional em volia prendre un any sabàtic i jo crec que van ser 10 minuts sabàtics, perquè la que vaig acabar vaig veure que el que a mi m'agradava realment ho podia aplicar en els més petits, perquè vaig estar, doncs, 15 dies, 3 setmanes fent tot el paperam i canviant una miqueta d'aires, i una amiga em deia: ostres, és que haig de fer una web, que com ho faig? O m'ajudes a fer una targeta de visita? O vull obrir un restaurant, què puc dir jo perquè vinguin al meu restaurant i no el del costat? I llavors això vaig veure que era el que a mi m'agradava, i si m'agradava fer-ho a lo grande per grans multinacionals, doncs per petits, on jo podia controlar el procés i podia controlar el servei i tenia l'interlocutor, el decisor, que el podia mirar als ulls. O sigui, el meu client és el decisor. Jo no amb la multinacional havia de parlar amb un, l'altre. Era una cadena que des de que presentaves fins que t'ho aprovaven, passaven no sé quantes cadenes de gent, i el que tu havies proposat no tenia res a veure amb el que al final sortia. Amb la qual ara tu parles ja amb el decisor. Perhaps
a million times I ask you. Parlarem amb la Marta de publicitat. Explica'ns aquest mètode propi ADR. En què consisteix? Perquè la teva web dius que la clau és sobretot convertir el producte en una marca. En primer lloc, què vols dir quan dius marca?
Quina diferència hi ha entre aquesta ampolla? No ho veieu perquè estem a la ràdio. Aquesta ampolla hi ha una marca, és igual, diu aigua de Veri, com podria dir aigua Fontvella. Quina diferència hi ha entre dir Fontvella, entre dir Veri, entre dir Viladrau o entre dir una ampolla d'aigua? Clar, cur i ras és la diferència entre aigua i una marca, entre un producte i una marca. Un producte és l'aigua. Totes les aigües apaguen en català, és igual, fan passar la set, però no és el mateix consumir una aigua de Veri, consumir una aigua Fontvella, consumir l'Anjaron o consumir Solan de Cabres. L'emoció, el benefici que transmet, o per qual cosa tu tries una ampolla, tries una marca,
a vegades es tria el preu, també, Marta.
Sí, també és el preu, a vegades.
La que està més, la més econòmica.
Però et diferencies per preu, però si només et diferencies per preu, t'acabaran copiant les marques blanques i no acabaràs donant valor en el teu procés. Amb la qual cosa, i els petits encara més, no? És a dir, jo treballo per perruqueries, treballo per nutricionistes, treballo per restaurants, treballo per professionals liberals. Llavors, l'última feina ara que estava acabant, una nutricionista. Per què haig d'anar amb una nutricionista i no amb una altra? Doncs amb què et diferencies? Busca't amb què ets diferent, i després, sobretot, diguem-ho d'una forma notòria i memorable. I si potser, no divertida en el sentit ja-ja, però curiosa, no?, en el sentit notori de la paraula.
Doncs, si et sembla... Hola, sóc l'Òscar Dalmau, que m'he tret la barba. Anem a aplicar el que hem sentit mitjançant un cas pràctic, si et sembla. Jo vinc amb una idea boníssima.
Ai, mare.
He muntat una botiga per vendre confitura de bolets. La botiga en qüestió es dirà El Rovelló Ensucrat. Imagina que et vinc a veure i et dic: crea'm la marca. Quins passos seguiries fins a convertir-me en la botiga de confitura de bolets més gran i amb més èxit de tot el Principat?
Molt bé.
Com ho faríem, això?
Has estudiat el mercat, has estudiat el teu client, qui comprarà confitura de bolets.
A mi m'agraden els bolets i jo et
faig... No, és una manera diferent de vendre confitures i de vendre bolets, perquè realment el mercat del bolet ja està una miqueta, si em permet l'expressió, trillat, no? Perquè ja els bolets fa 10 anys estava molt de moda, però ara ja està tan de moda que s'ha empatat el mercat. Aleshores, doncs és una manera bona, diguem-ne, de donar-li una... el que en publicitat o marketing diem line extension, una extensió al producte bolet, no? Doncs com a l'època algú va muntar la confitura de tomàquet,
sí,
perquè era una confitura salada, no? Aleshores la confitura de bolet, doncs, és una manera diferent, una manera molt catalana de menjar els bolets, una manera diferent, o sigui, podríem anar per aquesta via. A més és dolça, els bolets normalment tu els consumeixes de manera salada,
sí,
no? Perquè poses uns rovellons a la planxa amb unes costelles, doncs és dolç,
li dones sal gruixuda,
li dones un altre ús, no? Com el sí, pa amb xocolata i sal.
Exacte.
I aleshores, a partir d'aquí, doncs, jo estudiaria el mercat. Probablement podries buscar, doncs, el teu target a tota la zona del Montseny, no? Que és la zona boletaire per excel·lència de Catalunya, i allà, doncs, està la fira del bolet amb la teva confitura, etcètera, etcètera.
O sigui... Bé, he anat prenent nota, espero que funcioni això.
Molt bé, moltes gràcies.
L'has tastat quan la tinguis?
Òscar, sí, ja ens ho deixes provar.
I tant, i tant.
Escolta, Marta, abans ho comentava l'Alexandra, diem als emprenedors que ens escolten, que són molts, alguns consells, no sé si aquest ADR, per la seva marca, pimes que ens estiguin escoltant, com es poden vendre millor, sobretot també utilitzant les xarxes socials i internet, que és una manera gratuïta de comunicar, no? Què els hi diries? Quins consells donaries als emprenedors del nostre programa?
Realment, tu ho has dit, tenim la sort que el segle XXI, des de 5-7 anys cap aquí, i sobretot els últims dos, les xarxes socials ens estan brindant una oportunitat immensa, perquè són eines gratuïtes i, si no, amb inversions molt petites tu et pots realment moure, i sobretot els emprenedors, perquè un emprenedor no anirà amb una televisió o amb una ràdio a l'uso perquè no tenim pressupost, i a part que també el nostre target no està allà. Primer has de segmentar molt bé, a veure quin target tu, on tens el teu públic objectiu i on t'hi has d'anar. Després també mirar quina estratègia amb xarxes vols fer. No és el mateix anar a Facebook que anar a Twitter, que anar a Instagram o que anar a LinkedIn. I el primer que tinguin en compte que no per ser petit han de descuidar la seva marca. És a dir, una empresa petita, com deia al principi de l'entrevista, una empresa petita té l'obligació de tenir la marca millor creada que una gran empresa. Ens podem equivocar, entre cometes, menys. Perquè també tindrem menys visibilitat, amb la qual cosa qualsevol impacte que tinguem ha de ser correcte. Llavors, jo sempre els dic als emprenedors, que quan empreneu penseu si si autònom o societat limitada, societat anònima, si local, si tindré personal o treballarem un d'allò d'autònoms o quins ordinadors, amb un coworking o no sé què. I la teva imatge, què? És que tothom té molt clar el gestor. Clar, i per què ningú pensa en el publicista i en la imatge?
Molt bé.
És superimportant, la imatge.
Marta, ara t'escoltarem els 30 segons que ens vendrà mosaiking, com fan tots els emprenedors. Alexandra, per puntualitzar, què valores del projecte de la Marta Arroyo?
Bé, jo el que tinc a dir és que és un projecte que fa molta falta. De fet, cobrirà una part importantíssima de la cambra. Moltes gràcies, Marta.
Oi, gràcies a tu.
Gràcies. Escolta, com sempre, 30 segons. La Marta, una dona valenta que es ven molt bé, sobradament. Ens expliques què fa Mosaikin, endavant.
Gràcies per aquests 30 segons. Com us deia al principi, Mosaikin Comunicació és una consultoria de publicitat que està especialitzada en petits emprenedors, en petites empreses, en petits negocis, amb la botiga de la cantonada. I la nostra missió és convertir productes en marques. És a dir, com d'un producte li hem de treure el màxim suc per poder-lo publicitar i convertir-lo en una marca, a través d'una sana, d'una sòlida estratègia de comunicació de base. És a dir, és molt important saber el què dir del teu producte i el com dir-ho, i a poder ser que sigui diferenciador, únic i notori.
Et queden 5 segons.
Doncs si no ho tens clar, truca'm. mosaikin.com.
Molt bé.
Boníssim, Marta.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
A vosaltres,
una abraçada, molta sort. Gràcies, Alexandra. Ens veiem. Acabem el Revolució 4.0. Ja sabeu, cada dijous a les 7 de la tarda a catradio.cat, i també ens podeu trobar tota la setmana als podcasts a la web. Agrair la feina de tot l'equip, al Pep Plaza, també les 3 Jotes emprenedores, Jordi Pich, Jordi Portals, a Josep Maria Campiño, molt important a la gestió tècnica, també la Núria Gispert a la gestió producció, i fotògraf, també el nostre fotògraf Roger Grau. Recordeu la frase que us dic avui? Diu: entre les dificultats s'amaga sempre l'oportunitat. No ho dic jo, ho va dir un dels grans, Albert Einstein. Bona setmana.